Notícies a IB3 Ràdio, el butlletí de les 4.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, múltiples.
Molt bon dia, com estàu? Són les 3 i gairebé 5 minuts i arranca el Múltiples d'aquest dijous, dia 22 de juliol del 2021. Una edició en la que, novament, vos acompanyarem a l'antena d'IB3 Ràdio, la Margalida Grimalt i en Toni Treveria. Ben retrobat, Toni.
Hola, Margalida. Igualment. Aquí 2 hores de ràdio davant, per davant, amb un dia assolellat i, per tant, Margalida, no sé tu, però jo amb moltes ganes de nedar.
Sí, amb moltes ganes d'estar en remull. Avui, en certa manera, hi començarem, en remull, en certa manera, no hi estarem nosaltres, però sí que parlarem d'un esdeveniment que té relació amb una destacada celebració als 30 anys de la declaració del Parc Nacional Marítim Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera. Allà fa unes ganes de nedar, només veure aquella aigua, Toni.
I tant que sí. Una declaració aquesta que dius, Margalida, de la qual es varen complir exactament anys, 30, com deies, el dia 29 d'abril. Ara, 9 nedadors de Mallorca Swim han programat una volta nedant a l'illa amb motiu d'aquest aniversari i avui al Múltiplex conversarem amb un d'ells, en Pere Galiana, i també amb la directora del Parc Nacional, la Cuca López, per entendre la importància d'aquesta declaració.
I després ens situarem a Manacor per descobrir l'establiment Brusca Brew Pub, una microfàbrica de cervesa artesana que obria les seves portes la setmana passada en un antic molí fariner del segle XVIII. Ens acompanyaran els seus dos impulsors, na Neus Llopis i en Miquel Gelabert.
I dedicarem els darrers minuts d'aquesta primera hora de programa a les tendències i notícies més comentades a les xarxes socials i als mitjans digitals, que, per cert, avui tenen un marcat toc, podríem dir, de surrealisme.
La primera, que procede al llamamiento de los distintos diputados. ¡Ah!
Tot un us explicam per què crida aquesta senyora. A partir de les 4 arribarà la tertúlia dels alquimistes, que avui són l'escriptor i guionista Rodi Podongi, l'economista Anna Picorelli i el periodista i director del diari digital d'Economia de Mallorca, Tomeu Garcies.
Sobre la taula, l'anunci per part del govern sobre la gratuïtat dels menors de 16 anys per usar el transport públic a partir de setembre i també, d'altra banda, la imputació de la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font. Ens preguntarem si hi ha certa judicialització de la vida política i, d'altra banda, politització de la justícia.
Qüestions sobre les que vosaltres també ens podeu fer arribar al vostre parer. Teniu 3 vies obertes a la vostra participació, tant durant la tertúlia com en qualsevol altre moment.
Per opinar en directe al programa, telefona al 971 13 99 00. Piula a Twitter a @múltiplexIB3 o envia un WhatsApp al 646 93 45 01. Múltiplex. Via lliure a la teva opinió.
Tancarem edició amb una nova conversa antilògica avui entre les filòlogues Carme Planells i Pilar Vinent, que reflexionaran sobre les errades i incorreccions en les retransmissions esportives, com, per exemple, la paraula empuixar. En català, no empuixam, sinó empenyem.
I per sort nostra, Toni, ni empuixen ni empenyen les altres persones que completen l'equip per fer aquestes 2 hores de ràdio que tenim per endavant. Na Mariona Fortes a la redacció, en Pep Díaz a la producció i na Rosana Núñez al control tècnic.
De 3 a 5, segueix connectat a l'actualitat. Múltiplex.
Les 3 i 8 minuts. La primera aturada que fem avui al Múltiplex té a veure amb el medi ambient. La plataforma Mallorca Open Swim ha anunciat per al pròxim dia 31 de juliol una acció reivindicativa. 9 dels seus membres donaran la volta a Cabrera nedant per denunciar la greu situació que viu la mar des del punt de vista mediambiental. A més, la jornada servirà també per commemorar el 30è aniversari de la declaració del Parc Nacional Marítim i Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera. Avui al Múltiplex vos volem explicar els detalls d'aquesta activitat reivindicativa i volem aprofitar la vinentesa també per parlar del Parc de Cabrera i d'aquests 30 anys d'història. Per això ens acompanyen el nedador Pere Galiana. Benvingut, Pere, com estàs?
Hola, bon dia. Bueno, bones tardes a tots. Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies a tu per atendre'ns i saludant també la directora del Parc Nacional de Cabrera, na Cuca López. Com va, Cuca? Com estàs?
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Moltes gràcies a tu per atendre'ns i també per fer una mica de panoràmica i de parlar de la història d'aquests 30 anys, no? Que s'arriben aviat i són 30, són molts, han anat passant, diguem, a poc a poc. Pere, sou nou nedadors que heu decidit fer aquesta volta a Cabrera precisament per cridar l'atenció sobre el mal moment que viu la mà. En quin estat diríeu que es troba en aquests moments la mà mediterrània? Per què estan preocupant?
Bueno, lo primer de tot és dir que els nou nedadors, més o manco, ja tenim una certa edat. Vol dir que ja fa anys, jo estic ja prop de 50, molt a propet, i vol dir que jo ja he fet altres gestes fa més de 20 anys, i no he deixat de nedar la mà, i en aquests anys no hem vist més que un empitjorament de brutó, de plàstics, microplàstics, de contaminació, de mascaretes, després de sobrepesca, de tota una sèrie de al final també una manca de flora i fauna pròpia que fa uns anys ja pues veia molt, com estrella de mà, com nacres, que bueno, que s'han extingit també per un altre tema, per un microorganisme, però bueno, que no només això, sinó que molt d'aspectes, una minva tan important, i en els que estimant la mà, com nosaltres, com Mallorca Open Swim i Save the Met i tot, pues, estem implicats en intentar recuperar i preservar aquest Mediterrani que tant estimam.
I en el que hi veus, que ara, resumint-ho, no? Això que deies, que de cada vegada hi ha més plàstics i manco vida. Cuca, tu com a directora del Parc Nacional, també com a especialista, quins diries que són els motius principals pels quals està en aquest estat la mà? És a dir, poden culpabilitzar algú, en certa manera?
Home, és evident que aquestes agressions a la mar Mediterrània provenen de la nostra espècie, de l'espècie humana i de les nostres activitats. Per tant, hi ha uns responsables clars que estan condicionant des d'un canvi climàtic a nivell global a nivells de contaminació, com referia en Pere, contaminació química, però també acústica, problemes de sobreexplotació de recursos pesquers que fan difícil el sosteniment d'aquests ecosistemes marins i de la fauna i de la flora que els habita. Nosaltres tenim el privilegi d'estar un parc nacional, que és la màxima figura de protecció dins l'estat espanyol, amb una normativa i una zonificació que regula les diferents activitats humanes, des de la navegació, el busseig, l'amarrament de les boies, la pròpia pesca que està regulada, però no som aliens a tots aquests problemes, perquè no estem dins d'una vitrina. Vull dir, sí. La contaminació arriba per la mar, arriba per l'aire, els efectes del canvi global se fan sentir també.
Sí.
Llavors, ens preocupa moltíssim la conservació en general, no només de Cabrera, sinó de tota la Mediterrània.
Ara parlaves, no, d'aquesta figura de protecció, del fet de que Cabrera faci 30 anys que sigui parc nacional. De vegades els ciutadans no acaben d'entendre o de distingir bé la diferència entre un parc natural o un parc nacional, i te volien demanar si ens podies explicar un poc quina és aquesta diferència i per què és precisament tan important per a Balears comptar amb aquesta figura de protecció a l'arxipèlag de Cabrera, que hem de recordar, de fet, que és l'únic parc nacional que hi ha en totes les illes.
Exacte. Sí, la llei estatal que regula aquestes figures de protecció dels espais naturals protegits defineix diferents categories que van en funció del grau de naturalitat, de representativitat, de l'estat de conservació, establint aquesta figura de màxima protecció, que són els parcs nacionals. Després tenim també parcs naturals, paratges naturals, reserves. Són diferents categories que s'estableixen tant a la llei estatal com a la llei autonòmica, a la LECO, i per cada un d'aquests espais pues, hi ha una normativa que els acompanya. En aquest moment, l'estat espanyol, en la recent incorporació a Màlaga del parc de Sierra de las Nieves, som 16 parcs nacionals en tot l'estat, i com deies molt bé, en el cas de Balears, Cabrera és l'únic parc nacional, però a més ara mateix i després de l'ampliació de l'àmbit marí del parc, som també el parc nacional més extens, més gran de tot l'estat espanyol.
En Pere deia a l'inici d'aquesta conversa que tots aquests 9 nedadors que faran la volta a Cabrera dia 31 de juliol ja tenen una edat, és a dir, que no són adolescents, no? I no sé si, Pere, no sé si tens edat suficient com per veure l'evolució que ha fet el Parc Nacional de Cabrera en aquests 30 anys, però volia fer un poc aquesta pregunta a tots dos. Quines diferències més importants creus que hi ha, si comparam com era Cabrera o l'arxipèlag de Cabrera ara fa 30 anys, en com és ara, i també quines fites diríeu que s'han assolit amb aquesta declaració, Pere?
Bé, jo t'he de dir que quasi vaig néixer un barco, vull dir que he navegat tota sa vida.
Quasi vas néixer allà, quasi vas néixer allà.
Sí, ho puc dir, sí. Per tant, vol dir que jo fins ara en tinc 48, doncs ja fins ara en tinc 8, jo he anat a Cabrera, on se podia estar per tot i se podia fer de tot. Clar, ens trobàvem en situacions en què el port de Cabrera pues, arribava a comptar 200 o 300 barques de dins. Imagina't cada àncora, cada cadena de cada barco, fondatjats aquí en el port. Jo m'imagino que després d'un sol dia així, la destrossa que hi havia era monumental. I quin canvi hi ha hagut? Pues, avui mateix, ara vos faré un pot d'enveja, que deu de negar, però avui he fet un entrenament aquí i he disfrutat, m'han dut sempre a la càmera, he fet unes imatges precioses d'espets, d'oblades, de tutes, i mentre nedava pensava que quin afortunats que som, de poder tenir aquesta experiència de veure aquesta fauna i flora, encara que sigui venint aquí a Cabrera, però que és preciós. Ho recomana a tothom.
Sí que mos has fet enveja, jo t'he de dir que estant aquí a un estudi de ràdio tancats, imaginar-te allà en revoltat d'espets i fent fotografies.
Has fet
un poc una dolentiota, diríem, eh?
Sí, però és per documentar i justificar que estic encantat de que sigui així, i no el que jo vaig viure quan era adolescent.
Cuca, tu quina opinió en tens? Quins canvis diries que s'han donat i quines fites s'han assolit amb aquests 30 anys?
Home, recordem també que la declaració d'Estat Nacional va venir després d'una llarga lluita ecologista i ciutadana per la protecció, perquè l'illa és de propietat militar, llavors en els anys 80 o 70 també s'ha fet maniobres en tir real en els illots de Cabrera. Llavors això condicionava evidentment la cria d'ocells marins, afectava també la vegetació. En Pere recollia molt bé el tema dels fondatges, no estaven regulats. Llavors des de que Cabrera el parc s'ha regulat aquest tema i ja la gent no tira una àncora, no se tira una sola àncora a Cabrera, la gent amarra a les boies destinades en aquest ús. Això ha protegit i ha fet que les praderies de Posidònia se recuperin d'una manera molt important. La regulació de la pesca també ha estat cabdal. En aquest moment la pesca només la poden fer aquelles embarcacions tradicionals que tenim a un cens concret i publicat, i a més hi ha com un sortejos setmanals o uns cupos per tenir molt controlats l'esforç pesquer. Això fa que en Pere mos fa aquesta enveja perquè ha pogut gaudir d'aquests fons marins que d'alguna manera són els fons marins, és un viatge en el temps també, el que estava fent ara en Pere és el que veien, bueno, en aquella època no se mirava molt els fons de la mà, però això és la Mediterrània, és el que hi havia abans de totes aquestes amenaces que han documentat, no? Llavors, el que estan trobant a Cabrera ho trobaríem també en moltes zones del litoral de Mallorca, Menorca, Eivissa, si tinguéssim aquest grau de protecció. Per tant, jo sí que crec que ja en la trajectòria d'aquests 30 anys els efectes de la conservació són palpables i evidents, i per això també com a parc nacional tenim com a objectiu el foment de la investigació i del seguiment en el parc per poder anar documentant aquests canvis. No tot és positiu, vivim també episodis, en Pere n'ha referit un ara en quant a la nacra, pues, també altres episòdies o pandèmies que afecten altres espècies, en aquest cas a les nacres, que malauradament han desaparegut de les nostres aigües. I, evidentment, també seguim, continuem tenint moltes amenaces, però va bé que siguem conscients de que aquests espais naturals que se consagren a la conservació, realment la natura és agraïda i se recupera, i ho hem pogut veure amb aquesta aturada biològica que hem hagut de fer degut al coronavirus, com en el moment que deixem d'intervenir, de modificar determinats processos o d'estar presents en determinats espais amb activitats que poden danyar el medi ambient, la situació reverteix i es recupera, i com s'ha recuperat la vegetació de Cabrera des de que no hi ha herbívors, des de que no hi ha les cabres que li donen nom, ni hi ha ovelles que també se van llevar quan es va declarar parc. Per tant, sí que se pot observar aquesta recuperació del medi marí i terrestre.
Continuem tenint moltes amenaces de la cuca. La cuca d'Opa és directora del Parc Nacional de Cabrera, i jo hi volia afegir que no m'ho vull ni imaginar les que hi hauria si no hi hagués precisament aquesta figura de protecció, perquè estan protegides, n'hi ha moltes. Avui conversàvem amb la cuca amb motiu d'aquest 30 aniversari de la declaració del Parc Nacional, i es farà un esdeveniment especial, una volta nedant a Cabrera per part del Mallorca Swim, dissabte dia 31, i també ens acompanya per aquest motiu en Pere Galiana, que és una d'aquestes 9 persones que farà la volta a l'illa de Cabrera. Pere, tu ara deies que avui ets allà entrenant. Jo volia explicar als nostres oients que fer la volta a Cabrera són 22 quilòmetres, és un repte important, no?, des del punt de vista esportiu, i te volia demanar que feis, entrenau aquí, com vos heu preparat, ets tot el dia Cabrera, n'he dit quin era, tu?
Bueno, jo tinc la gran sort de tenir un vaixell a vela, i ja ho sap la cuca, que ens encanta Cabrera i que venim molt. I quan venim aquí, pues, clar, aprofito per entrenar aquí, però evidentment són poques les ocasions. I tot l'any hem entrenat a la Badia de Palma. I allà tot l'any ens hi ven amb traje, neopreno, ens estiu sense, i fent visites més distanciades a la piscina, que també és un entrenament necessari, però bueno, a llarga distància s'entrena un poquet així, no? Pues amb aquestes sessions llargues, en la mà, tirades llargues. Avui, per exemple, fer 6 quilòmetres, pues, 6, fent tirades de 10, fent... quan dona temps un poc més, quan no, un poc menys, i després en piscina. I això, pues, ens permet anar pues, acumulant pues, aquella resistència, que després ens permetrà fer aquesta volta a Cabrera, que bé, és una volta que és tècnicament difícil, perquè ahir vaig fer tota la volta, pues, fent un poquet i confirmant punts de gir i tot, però a cada punt trobava pues, alguna petita corrent, sobretot la zona de Coniera i Rodona, en Cabrera, que se fa un embut, i allà pues, serà
pues, difícil, després la mà de fons, també mà de vent, són diferents tipus de mà que no es poden trobar i que poden anar variant en el mateix moment en què anem fent la volta. I també és Euromés, que bé, no n'he vist ni un avui ni ahir, per tant, és un tema que també no es preocupa, perquè pensa que anirà tot el temps amb el camp mirant cap a davant, és molt... cansa molt, perquè s'estrès d'anar esquivant i tal, pues, és cansat. Però bé, en principi pues, tenim piragües, tenim... és el barc d'Esmar Torres, que des d'aquí els vull agrair la seva col·laboració també, que ens ajudarà en tota la volta i ens anirà indicant la ruta a seguir. I bé, en un principi és un poquet aquesta xidea.
Esperen que faci bon temps, que el dia acompanyi, que no hi hagi massa vent i que tampoc no hi hagi massa mà de fons. Jo també volia afegir que també té una vessant solidària aquesta volta. La recaptació anirà destinada a projectes de creació i millora d'àrees marines protegides de la Fundació Save the Med. Pere Galiana, nedador, moltes gràcies per haver passat avui pel Múltiplex.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per fer possible el principal objectiu per qual fem això, que és conscienciar la població de lo important que és la mà, no? I que davall la mà, com que ningú ho veu, pues, tot està permès, sí, no? La gran olvidada. Però és que anirà-m'ho bé i bé, vos agraïm a tant en Esparc, en Cuca, la seva col·laboració des d'un principi no va dubtar en recolzar aquest projecte. Gràcies també a Seidamet, que bé, també els ajudarem en tot lo possible per crear, com has dit, aquestes AMP, aquestes àrees marines protegides, com deien a Cuc, ara cada vegada més, pues, poder tenir més llocs, no només Cabrera, sinó com el Toro i les àrees marines protegides. I també dir que qui el vulgui pot entrar a ihelp.org, pot posar pues, nadando por Cabrera o nedant per Cabrera, i allà pues, tota la gent que vulgui informació la tindrà i també si algú pot fer una petita donació, pues, també la pot fer.
Perfecte, ha quedat ben dit. Pere Galiana, moltes gràcies per haver passat avui pel Múltiplex i Cuca López, directora del Parc Nacional de Cabrera. També moltes gràcies per haver passat pel programa i per molt d'any més, Cuca.
Moltes gràcies i convidar-vos a venir a gaudir de les aigües de Cabrera.
Vendrem, tot d'una que puguem, vendrem. Moltes gràcies i molta salut. Fem ara una petita aturada per la publicitat i tot d'una ens situem a Manacor.
Múltiplex. Múltiplex. Humitats, floridura en el sostre, desconxades a les parets, salnitre als envans, fulmina de manera definitiva les humitats del teu habitatge amb Murprotec. Telefona al 900 102 153 o entra a murprotec.es. Murprotec, més de 60 anys protegint la teva casa d'humitats.
De dilluns a divendres, des de les 9 del matí, et proposam 4 hores de ràdio, amb especial atenció als temes de més actualitat i completam en l'anàlisi i el testimoni dels protagonistes.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Mònica Bastar.
Ei, Araceli, mos trobam en el replà i xerram dues horetes seguides.
Seguides, David, és que som una comunitat de veïnats amb moltes coses a dir, eh?
I xafardera.
El replà, de dilluns a divendres, a les 5 del capvespre, amb Araceli Bosch i David Oliver. A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM. Actualitat, entreteniment, divulgació. Múltiplex. We'll be right back.
Les 3 i 28 minuts, continua el Múltiples en directe i ens situem ara a Manacor, on s'hi acaba d'obrir la setmana passada el primer brewpub del municipi, un establiment que serveix al client la cervesa artesana elaborada en les mateixes instal·lacions, cosa que permet tenir el control del producte des de l'inici fins que se serveix dins un tassó i optimitzar-ne així la qualitat. Brusca Brewpub és el nom d'aquest nou espai gastronòmic, situat a un antic molí fariner del barri de Sa Torre, del popular barri de Sa Torre de Manacor, i que han posat en marxa els entusiastes Miquel Gelabert i na Neus Llopis, que ja ens escolten via telefònica. Molt benvinguts, com estàu?
Hola, bones.
Què tal, Neu? Moltes gràcies als dos per atendre'ns. Entre les definicions de brusca que recull el diccionari, hi trobam dèria, inclinació a la que un es lliura de manera apassionada o apassionadament. Va per aquí la cosa, és a dir, fa referència a aquest establiment precisament a aquesta passió vostra?
Sí, jo crec que sí, jo crec que un poc m'ho va agradar molt aquesta paraula perquè, a part de ser una paraula molt d'aquí, molt mallorquina, també nosaltres som de tenir brusques i de fer moltes coses amb passió i de... i d'anar fent, i d'anar canviant, i d'anar provant, i creiem que encaixava bastant bé.
Neus, hi estàs d'acord, tu, eh?
Ai, sí, és, així és. Ens va costar molt decidir el nom. I vàrem arribar a aquesta paraula i vàrem dir, és això el que estem fent.
Aquesta brusca. Això que tenim, aquesta corolla, és precisament una brusca apassionada. Obríeu les portes ara fa una setmana, ho deia, no? Dijous, dia 15, si no vaig molt malament. Com ha anat aquests primers dies? De quina manera definiríeu el grau d'acollida que ha tingut?
Pues no vos enganyarem, ha estat una locura, de veritat. No, estem molt contents, la gent molt disposada a provar un munt de cerveses, gent que deia, no, és que no, jo vull una Shandy, i les donaves a provar cerveses artesanes i repetien, així que la veritat és que molt contents, tot tipus d'estils de persones, diríem, de rangs d'edat, han estat contents, així que amb això estem molt contents.
Ara això que deies, de que venien persones i demanaven una Shandy i aleshores tu els havies de proposar beure una de les vostres cerveses, per ventura ens parla un poc, no, de la necessitat de que existessin establiments així, no, Miquel? Perquè, clar, la gent, diguem que no hi ha aquesta cultura de la cervesa artesana, de poder-la gaudir o de disfrutar-la, fins i tot de poder-la descobrir, no? I te demanen una cosa perquè no en coneixen una altra, no?
Exactament, exactament. Un dels nostres objectius és ajudar a crear aquesta cultura que històricament no ha existit, ha existit altres països, però no aquí a Espanya, i un poc va per aquí, no? De poder estar nosaltres mateixos servint les cerveses per poder-les explicar i poder adaptar cada estil a cada persona i demostrar lo ampli que és el rang de la cervesa artesana i lo que diferents aromes i gustos que pots arribar a obtenir. Mm. No? El que ens agrada també, per això hem fet un brewpub.
I acabau, digues.
Una aportació curiosa és que hi venia gent que teníem... Hem començat amb 8 cerveses, 4 nostres i 2 altres cerveseries,
sí.
I teníem una d'una cerveseria de Calarretta, d'aquesta cerveseria, que és amb fruites, aquesta cervesa, i quan la donem a tastar dient, és que això no és cervesa. I sí que és cervesa, que és un estil molt diferent a el que estem acostumats aquí. Mm. Per això volien crear aquesta cultura de que hi ha molts estils de cervesa ben diferents.
Sí, ara en parlarem de les cerveses que heu començat a fer i també de tot el que oferiu més enllà d'aquestes 4 cerveses que feis vostres, però clar, probablement vos han demanat sovint, no, aquests darrers mesos, si estàveu un poc trabucats, perquè això d'obrir un establiment així en plena pandèmia és com una bogeria, però crec que la cosa ve una mica d'enrere i per tant us volia demanar que ens explicàssiu com i quan comença a gestar-se la idea i també a partir de quin moment comença a materialitzar-se.
Neus, si vols.
Bé, vam començar fent cervesa a casa per un curs que va fer el Miquel aquí a Mallorca i ens va agradar això. Veníem del món del vi, que Miquel és enòleg, i vam estudiar allà Biotecnologia i Enologia a Catalunya. I bé, el món de les begudes fermentades ens agradava, ens vam posar al món de la cervesa i ens agradava molt experimentar. Mm. I per això vam trobar aquest negoci, el brewpub, és la manera més fàcil d'anar provant coses, anar mostrant-li a la gent, fer diferent, no? No tenir només simplement 3 o 4 botelles, sinó anar jugant en diferents coses. I a més que ens agradava molt el que ha comentat el Miquel de la part de cultura, no? De poder explicar-les, de poder arribar al final al consumidor darrer, que és el que sé que ho consumeix. I, bueno, vam començar ja fa 3 anys, crec que va ser, al final de 2017 vam trobar el local, que ja hi ha un temps que cercàvem, i entre permisos d'obra, el projecte i tot, s'ha allargat bastant, però, bueno, ja fa, és el que diem, ja fa 3 o 4 anys que estem amb aquesta idea, que estem treballant amb el projecte, així que ho teníem ben clar.
De fet, trobar aquest local, no?, que molí d'en Picornell, o molí de la Torre, perquè tenc entès que té diversos noms, un antic molí fariner, que és del segle XVIII, va ser, crec, una de les passes clau en aquest recorregut. Clar, vos volia demanar també què té aquest molí, no? És a dir, quines característiques compleix aquest espai, com a que el feia l'espai ideal per posar en marxa aquest projecte?
Clar, aquí nosaltres realment era complicat, vam estar més d'un any cercant un local que s'enqueixés, i el molí concretament dona 2 carrers, té un pati, i ens permetia tenir tant accés per un carrer a la part de fabricació com un accés per el públic i una altra banda. No teníem pisos a damunt, per lo que ens permetia fer una extracció de fums i de diferents substàncies que eren molt més adequades, i s'adaptava molt bé. Sí que és cert que estava en un estat ruïnós i era una locura emprendre una restauració d'un molí, però a la vegada també ens agradava molt que era una forma de donar-li un segon ús a un edifici que va fer feina, diguéssim, molient el gra, que és un dels nostres processos en el final de l'elaboració.
Sí, crec que no ho feia vosaltres, però ara de moment no.
Sí. Nosaltres tenim un molí a la fàbrica, a la microfàbrica que tenim un molí que, diguéssim, que substitueix la funció que antigament feia aquest edifici.
Pensava que no teníeu aquest funcionament, diguem, del molí de moldre el gra, sinó que, diguem, que tota la matèria prima que feia servir, excepte l'aigua, evidentment, per fer la cervesa, pensava que l'havíeu hagut d'importar de fora.
Sí, important de fora el cereal, ja molt menjat.
Val.
I després nosaltres hem de fer el procés de moldre.
Sí, el que fem, no fem una...
Ara hem perdut aquesta connexió amb la Neus, hem deixat de sentir-la, sí, Miquel?
Sí, la Neus comentava això, que realment nosaltres compram aquesta malta ja a diferents països i el que feim nosaltres és... diguéssim, ja en funció de cada estil la preparam i l'adequam a cada cervesa. I nosaltres fem aquest procés de moldre, que és el que realment feien els molins utilitzant el vent.
Clar, per tant, és molt interessant, no?, perquè diguem que el molí en si ha tornat a agafar precisament aquesta funció, que és la funció per la que va ser construït. Clar, jo havia entès que com si ho duguéssiu tot ja preparat per fer la cervesa, saps? No que no haguéssiu de moldre la malta, sinó que ja si fos un sobre, tiau, pam, ho posam allà. No, és tot molt més elaborat. Pel que fa a la producció, imaginam també, Miquel, que heu començat, diguem, a poc a poc i que vendrà un poc emmarcada per la demanda, però quina capacitat de producció té aquesta microfàbrica? És a dir, quant de litres es podrien produir?
Nosaltres tenim capacitat cada vegada que elaboram, que podem elaborar el nombre de vegades que vulguem en funció després de la capacitat final de on podem engordar, podem elaborar uns 400 litres per cocció. A partir d'aquí, d'aquests 450 litres que podem elaborar, sí que és cert que els hem de poder emmagatzemar.
Sí.
Que és on, diguéssim, ara tenim un poc més el nostre... on podem ampliar. Però realment la nostra idea és fer cocions una per setmana, dues per setmana, depèn un poc també de les llanes i les set que tingui la gent que vengui a veure'ns. Perquè realment, en diferència del món del vi, aquí tu pots adaptar la producció en funció de la demanda que tens.
Clar, no és igual, que aquell raïm que has de vermar i que després has de convertir en vi, que no poder fer la producció en funció de la demanda. Ella, na Neus Llopis, que per cert ara l'han tornada recuperada, que veniu els dos del món del vi, que tu ets enòleg, que jo m'agradaria afegir, a més, que ets de família de bodeguers, perquè fi de Miquel Gelabert, i te volia demanar, Miquel, com ho duen a que teva, que t'hagis de cantar per la cervesa en lloc del vi?
Bueno, jo realment no m'he desvinculat de tot el món del vi, jo sé que ajudant-los i fent feina un poquet de seguretat, perquè sí que és cert que en aquest punt de posar en marxa tot ha estat molta gent i ha requerit moltes hores. Ho duen molt bé i estan superil·lusionats amb el projecte, ens ajuden. Vull dir que nosaltres apostem perquè siguin dos tipus de manera de negoci complementaris. dir que ho duim tots molt bé.
I diríeu, tant un com l'altre, que se com a complementen, és a dir, tenen moltes similituds, al cap i a la fi, el vi i la cervesa, tot i les nombroses diferències que hi ha, no? És com a dues passions que poden conviure juntes, tant en el cas de Miquel Gelabert com en el cas de Naneus.
Sí, per supost, el fi i el cap, les dues són dues begudes fermentades que et dona molt de joc, tant amb el raïm com amb la cervesa. Tens mil opcions a l'hora de produir, de les matèries primes que utilitzes, a l'hora d'envellir, a l'hora dels copatges que fas. Hi ha moltes opcions que al final el que estem fent avui en dia no és que sigui un aliment. Abans tant el vi com la cervesa s'utilitzava per tenir energia, per poder ingerir alguna cosa, però avui en dia és un producte per disfrutar. I tant un com l'altre, hi ha una gran varietat a dins, pots treure molt de matisos i al final és per persones que els agrada aquesta experiència, no? De disfrutar aquests gustos i aromes diferents i nous.
Miquel?
Sí, bueno, bàsicament el que deia Naneus. Són perfectament complementaris, tenen moltes similituds en els diferents processos que tenen i algunes diferències significatives, però realment quan ja saps fer vi és molt més fàcil fer cervesa. I en el final has d'anar aprenguent les peculiaritats de la cervesa, però ajuda molt.
Clar, quan tens tot aquest camí recorregut, no? ja parteixes amb avantatge. Parlant d'aquestes quatre cerveses que feis de moment, heu dit que Brusca, Brewpub, no faríeu vuit, quatre que feis voltros i quatre que no feis voltros. Com són aquestes quatre cerveses que oferiu ara mateix als clients? Neus?
Bé, ara mateix tenim una Belgian Blonde, que és una cervesa belga, té un aroma així més especiat, una cervesa amb més cos i més grau alcohòlic. Després tenim una altra que és una Amber Ale, que és una tostada, però és fàcil de beure, és més suaveta, diríem. I després tenim una Session IPA, que és un altre estil. Normalment les IPA són cerveses més conegudes, més amargues i més fortetes, però una Session IPA en aquest cas té menys alcohol i és més suau, no té gaire amargor. És una cervesa molt afrutada, rosa. Per la gent així que ens deien lo del Shandy, sempre aquesta cervesa li entrava molt bé.
És a dir, aquesta gent que no li agrada massa la cervesa industrial, diguem, convencional. Una persona que diria no m'agrada molt la cervesa, se podria beure aquesta.
Sí, perquè és més afrutadeta, no té gaire amargor i és fàcil de beure, la veritat. I després la quarta que tenim és una Blanche, que també és un estil belga, és una cervesa de blat, però més d'un perfil belga, no com el perfil alemàc, no? Que és el que més sol haver per aquí. I té pell de taronja, pell de pomelo i un poc de semilles de coriandre.
Molt aromàtica aquesta.
Un poc diferent.
I a vosaltres quina vos agrada més? És a dir, jo supos que cada un de vosaltres en té una com a de preferida, que és aquella que per gustos o per la feinada cada un o pel que sigui és la vostra preferida. Quina és?
Jo diria que per mi crec que la Session IPA m'agrada, és molt fàcil de veure i Miquel... Jo crec que sé quina és la que més li agrada, però bé, què diu?
Sí, jo diria que la Belgian Blonde m'agrada molt com ha quedat, també. Jo no sé, amb cos, amb dolçó, ha quedat molt bé dins del seu estil.
Jo me fan totes molta testera, eh? Per tant, supos que no estarem molt a pegar un vot en es Brusca, imaginant que també hi serviu, com a mínim, vins de Miquel Gelabert en aquest establiment, però... Què passa en l'oferta gastronòmica? Què hi trobarem? Quin tipus de cuina oferiu per acompanyar tots aquests vins i aquestes cerveses?
Pues mira, nosaltres la nostra idea sempre era tenir oferta gastronòmica de la més proximitat possible i que pogués acompanyar bé, estigués ja pensada per acompanyar bé l'estil de cervesa que hi ha i els vins que hi haurà. Així que tenim ara mateix, aquests quatre dies que obrirem a partir d'ara, tindrem set tapes o picades diferents, des d'opcions vegetarianes, opcions veganes, una típica mina hamburguesa, i si deies anar jugant. Com que són pissarres, anar canviant i anar oferint sempre cada vegada que una persona vengui i trobi coses noves, tant en vins com en cerveses com en tapes.
I l'oferta culinària, és a dir, la gastronòmica, aquests plats qui els cuina? També ho feis vosaltres dos?
Bueno, tenim ajuda.
M'agradava dir serviu per tot,
molta.
No?
No, fem un pot de tot, però sí que tenim ajuda tant de diferents persones, que amics o amistats, que m'ho estan donant una mà. Mon pare està cuiner 30 i pico d'anys, vull dir que mon pare també m'ho està ajudant molt. I sí, bàsicament així, ens van ajudant, perquè és una part que nosaltres no controlem tant, però sí que cerquem gent que ens pugui assessorar bé per oferir una bona oferta gastronòmica.
Que també és important, perquè un ha de fer allò que sap fer molt bé i s'ha de saber assessorar i demanar ajuda d'aquelles coses que no controla tant perquè allò vagi endavant com toca, no? Que estigui, diguem, a nivell de qualitat tot ben controlat. Ja per acabar, m'agradaria que recordéssim on és exactament Brusca Brew Pub, també quins dies i quines hores teniu obert.
Doncs pues mira, estem a Manacor, en el carrer Pone número 18, i obrim, per ara l'estiu sobretot farem 4 dies de la setmana, de dijous a diumenge, dijous, sí? Divendres, dissabte i diumenge, a partir de les 6 fins les 11 i mitja més o manco.
Un horari de cap vespre, que també és quan fa més bon estar amb aquesta calor que fa, per sí. Tant, ja ho sabeu, Brusca Brupa, pel barri de la Torre, a Manacor, de dijous a diumenge, a partir de les 6 del cap vespre. Neus Llopis i Miquel Gelabert, moltes gràcies per haver passat avui pel Múltiplets. Que vagi molt bé, molta salut i sobretot molt d'èxit amb aquest nou projecte.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una ferrada.
Una ferrada.
Fem ara la primera aturada musical del capvespre en Momentismo Absoluto, un dels darrers temes de Fangoria.
Digo ya que no saldrá aquí y ahora como norma universal mi nueva religión, la impermanencia. Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto, al futuro lo he dejado atrás. El ayer me atormentaba, el mañana me asustaba, solo creo en el inmutable y racional, cometes un error elemental, el día a día como sola realidad, no cuenta más que hoy, la impermanencia. Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto, al futuro lo he dejado atrás. El ayer me atormentaba, el mañana me asustaba, solo creo en el momento actual. Carpe diem es la única verdad. Tenemos que seguir burlando el porvenir. Lo que será, será. Y no me permito previsión ni profecía. La tendencia viene siendo improvisar. No voy a discutir. Es tiempo de vivir. Lo que será, será.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
A Hipercentro fins al 22 de juliol, llom de porc al tall, 3,99 euros quilo. Plàtan, 0,85 euros quilo. Musclo fresc gallec, 2,49 euros quilo. Calamar nacional congelat, 13,95 euros quilo. Hipercentro, d'aquí, de confiança.
Ha trucat als estudis centrals de Ens deim coses. Si vol qüestionar la qualitat del programa, premi 1. Per interposar una querella, premi 2. Si vol escoltar un programa seriós, quedi a l'espera.
Dimecres a les 10 del vespre, Ens deim coses. El gol en pròpia porta d'IB3 Ràdio. El que passa al món ens passa de llarg. Celebrem-ho cada dijous a les 10 del vespre a l'Oasi, el programa de sàtira d'IB3 Ràdio.
Recordemos que no hay riesgo cero, en esta vida todo tiene riesgo, y les recuerdo, por ejemplo, que morirse por atragantamiento cuando uno se come una manzana o un trozo de pan o lo que sea, es un riesgo certero, es un riesgo muy elevado. Cada mes mueren en España 200 personas por atragantamiento, no existe riesgo cero.
Ho dito tants anys, ma mare insistint-me que mengés fruita i m'estava posant en perill. No mengeu pomes, breneu sempre bollicaos. Què preferiu, estar gordos o estar morts? Doncs ja està.
Jo m'estic posant com un bacodum.
L'Oasi. Escultura. Actualitat, anàlisi, múltiplex.
I a 10 minuts per les 4, mirem a xarxes i mitjans digitals. Avui amb una història un poc surrealista, diria jo. Tenim un protagonista molt inesperat. Per tant, ja vos avisam de que no és l'amo d'Amazon, Toni?
No, no, efectivament, Margalida, ja ho ha estat prou aquesta setmana. Si proves, n'hem parlat pràcticament cada dia. La protagonista, en aquest cas, havia de ser, i deim bé, havia de ser Susana Díaz, la política andalusa, perquè justament ahir en l'última sessió del curs en el Parlament andalús es va votar el seu nomenament com a senadora per designació autonòmica.
Sí.
Però la votació va patir un cert i, sobretot, inesperat retard.
Però per què? És a dir, què va passar?
Escoltant Margalida i oients, perquè la cosa val la pena.
Disculpe'm, senyoria.
Què ha passat, que arriben i s'han assustat?
Senyoria,
que...
Es
que...
per favor, tranquil·litat. Sí,
tranquil·litat, però és que es havia colat, entre cometes, una rata enorme al Parlament andalús.
Una rata,
i clar, tothom es va espantar. Qui més, qui menys, fins i tot la presidenta, que apel·la a la tranquil·litat, quan es pot veure el vídeo, es mostra espantada.
És que d'entrada pega un crit. Jo no sé si els oients l'han pogut sentir, però el primer que fa aquella senyora és... Ah!
Com
és
que afortunadament s'ha resuelto...
Va acabar bé la cosa.
Aquesta era la presidenta del Parlament, Marta Bosquet, no?
Correcte, sí, va ser ella qui va donar la veu d'alarma, literalment davant la presència de la intrusa, d'aquest maldito roedor, de la rata. Una rata que va provocar, hem de dir-ho, com es pot constatar, encara que molt poc a tenor del que va ser en realitat, un gran escàndol entre els diputats i diputades. La majoria es va aixecar i alguns fins i tot, i es veu a les imatges, van sortir corrents de la sala, i no era Margalida per anar a cercar formatge.
Per alimentar la rata, no? Era de por que tenien, no?
De por que tenien. Això sí, per tant, hi va haver una suspensió momentània i, com dèiem, inesperada de la sessió, la darrera del curs, una manera graciosa d'acabar el curs, per alguns, per altres potser no tant, i al final hi va haver, doncs sí, va acabar tot amb la votació i Susana Díaz elegida com a senadora.
Jo imagino aquella votació amb gent encara dreta damunt les cadires, perquè hi ha gent que li fa molta por de rates, i quan veu una rata puja damunt una cadira, com si la rata no pogués pujar damunt la cadira. És a dir, les rates s'enfilen per les parets, no sé quina protecció veu la gent quan se posa damunt una cadira.
Aposta, estàs dient que aquesta gent, que aquests diputats que van sortir corrents...
Anaven van fer bé. Sí, van
no,
fer
no
millor.
No pas enfilar-te a l'escó, no?
Sentit,
clar,
no?
Sí, és el tal qual dius, Margalida.
Clar, deia la presidenta del Parlament que allò havia acabat bé, no? Que havia tingut un bon final, que havia acabat bé, però... per qui va acabar bé? És a dir, va acabar bé per tots? Va acabar bé per la rata, també? Per...
A veure, podem llegir entre línies. Per als diputats va acabar bé, perquè no hi va haver ni cap mort ni cap ferit, afortunadament, i sobretot per Susana Díaz, que, com dèiem, va ser elegida senadora finalment. En tot cas, pel que sembla, Margalida, sí, l'heroi de la jornada va ser el vicepresident de la Junta, l'honorable, ara més que mai, Juan Marín, de Ciutadans, que va ser l'autor de l'expulsió de l'animal, de la rata, de l'hemicicle. El que no ha transcendit és si la va convidar a abandonar l'hemicicle, senyoria, sígame por aquí.
Si va ser amable amb ella o no ho va ser.
O va ser a cop de, no sé, de granera, o amb insults tipus Florentino Pérez, vull dir, això no ho sabem. El cas és que va aconseguir l'expulsió del baldito roedor de l'hemicicle.
No sabem ni si li va parlar, o si li va pegar coses, o...
No ha transcendit, Margalida. Però en tot cas, ja dèiem, Juan Marín, que té tots els meus respectes des d'avui encara més, perquè, clar, una cosa és la teoria, no? Si surt una rata, jo em poso davant.
Saps que la tragui.
L'altra, la pràctica. Sí, de fet, hi ha imatges molt... El mateix president i Juan Marín i els altres diputats mirant la rata, cercant-la, que es veu que tenia unes dimensions considerables. La rata era una rata...
Era una ratota.
No era un ratolí, una ratota amb totes les característiques. I, Margalida, com nosaltres sempre intentem donar solucions allà on podem, modestament, des de modest programa, sempre podríem recórrer, si no hi ha un Juan Marín de torn, a un altre animal, un moix, que ens pot socórrer en aquests casos tan particulars.
Parece que alguien me llama por el teléfono. Ya voy, no colguéis. Hasta pronto, roedores. Os dejo en vuestra casa, ¿eh? Yo soy un gato gitano más graciosito que nadie. Mejor, no baile, hombre, espérate. ¡Calo! Habla Ginger, el mejor cazador de ratones del mundo. ¿Qué dice usted? ¿Que me dieron el premio Laurel de literatura? Y eso que no sé escribir. ¿Y qué otra cosa hay de nuevo? ¿Que también he sido elegido capitán del equipo olímpico de caza de ratones? Buenas noches y adiós.
Denuncie cuando me ha puesto... Però un moment. Aquest moix és andalús, també.
Clar, sí.
És que aquest moix és andalús i canta i toca per Jafari.
És veritat, és que clar, això ho situem al Parlament andalús. Per tant, el moix ha de ser andalús.
És el moix que s'ha d'encarregar d'aquesta rata.
Clar, és que és ell, és el gato Ging, el que té que ocupar-se no de Pixi Dixi, sinó sí, d'aquesta rata.
De la rata parlamentària.
De rata parlamentària, que no sé si té nom, però seria una bona manera de batejar-la, la rata parlamentària.
La ratota, no, parlamentària.
La ratota.
Per ventura és més grossa que el moix Jinx. En qualsevol cas, imagina que aquest episodi ha provocat moltes reaccions.
Ni et pots imaginar, Margalida. Sí, perquè, clar, una rata a l'hemicicle, en aquest cas, del Parlament andalús, no és una cosa habitual, tot i que alguns li treuen molta punta, molta ironia, molt sentit de l'humor, alguns amb mala bava, fins i tot, i que ens perdoni la classe política, perquè, com és habitual, no queda massa ben parada, tampoc en aquest episodi, a tenor de les respostes a Twitter i altres mitjans digitals del conjunt de la ciutadania. Per exemple, Elías Bendodo, que en aquest cas és una persona il·lustre, és el conseller de Presidència i portaveu de la Junta, que just després d'acabar la sessió va dir en declaracions a Canal Sur, ni corto ni perezoso, això ho dic jo, va dir, no és la espècie més peligrosa que tenemos en el Parlamento.
Això és un dardo un poc enverinat, eh?
Totalment. Però és que tots van en aquesta línia. Per exemple, Mamut Airado, el nom també ja promet en aquest cas a Twitter, eh? Diu, una rata se cuela en la sessió del Parlamento andaluz. Poca broma. Con la de hoy ya van 13.
És a dir... Que no parla de rates, tampoc, eh? Està parlant... No és que hagin entrat moltes rates dins aquest Parlament, sinó que fa aquest paral·lelisme...
Sí, amb certa mala bava, eh? Sí. Efectivament. Joseba Azcárraga, diu ell, y de repente una rata aparece en el Parlamento andaluz y los bizarros parlamentarios que están dispuestos a todo por terminar con los independentistas comienzan a correr. Creo que vamos a ganar.
Són covards, ho ha dit, sí. Són covards.
I un altre cop, l'anterior, que hem llegit fa dues vegades, en dues intervencions, Kikowski, que diu, una rata dicen que había en el Parlamento andaluz. Una! Ja, 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 ja.
Fa un poc en la mateixa línia, no?
Totalment. Mi persona, que també té gràcia, lo de esta mañana en el Parlamento andaluz, de fet, es referia ahir, no era una rata, era el peluquín de Ximo Puig. Que també són ganes de cercar.
Sí, n'hi ha que tenen, en un sentit de l'humor un poc.
I un altre que també abunda aquest hàbitat natural dels animals, en aquest cas les rates, que diu, Ver Balkin, és aquest, el lot que fa aquesta frase final, que diu, que sabios son los animales. siempre buscan su hábitat natural.
Parlamento Andaluz, com si allò fos un lloc ple de rates. Moltes gràcies, moltes gràcies. Que fai devia parlar, Toni Treveria, fins ara mateix.
Vaig a cercar una mica de formatge i torno.
Amb molt menjant, però, eh? Acabarem aquesta primera hora de programa amb Millor que se mel, un tema inclòs a Moments tan ben cremats, nou disc del Cercle. Amb ells arribarem a les 4 del capvespre, actualitzarem les notícies amb els companys d'informatius i després tornem a la tertúlia dels alquimistes. Fins ara.
Que se mel.